Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with love.
Aquesta música mos indica que ja mos hem de seure al divan. O al sofà, o vulguem, o en terra, o amb una hamaca, on ens vingui de gust, i posar-nos còmodes, i estar oberts a la conversa, i obert de mires, per xerrar, doncs, de psicologia, i fer-ho amb una professional, amb la Vanessa Parellada. Molt bon dia, què tal, com estàs?
Molt bon dia a tothom, molt bé, i tu, com estàs?
Bé, estic bé. Va ser el teu aniversari l'altre dia, no et demanem l'edat.
49, bé. Sí, moltes gràcies.
Aquí, encara un ho diu, doncs, encara, doncs, amb molt entusiasme.
Veuràs tu quan travessem.
Clar.
L'any que ve no m'ho preguntis.
Quan arriba la següent dècada, suposo que... Sí, suposo que encara als 40...
L'any que ve tornaré a fer... Em faré 48, l'any que ve.
48. Tu ara endarrere, no? Com Benjamin Button, no?
Exacte. Aquí uns programes seré una trentanyera.
Super. Escolta, avui vols parlar d'un tema que és gran.
O sigui,
és un
temazo.
És un temazo.
Sí.
I molt ambiciós, que és propòsit de vida.
Sí. I a més m'agrada molt parlar d'aquest tema perquè va sortir d'una proposta d'un oient. Perquè sempre després del programa, doncs, hi ha persones que et fan feedback. En aquest cas, en Joanet Pins, que és un superescoltador, un superoient del programa, em deia, el programa anterior vam parlar de les xarxes socials, no? De les persones que estan enganxades a les xarxes. Sí. I ell feia una reflexió, i entre les coses que deia que la gent va una mica perduda, que el fet de no tenir un propòsit de vida clar podia fer que la gent abusi d'aquestes xarxes, i que si el temps que dediquem a això el dedicàssim a construir el nostre valor i a tenir un propòsit de vida clar i focalitzar la nostra vida cap allí, la validació vindria tota sola i no caldria que estiguéssim tan ocupats buscant-la per fora. Em va semblar tan lúcid aquest comentari que li vaig dir, ostres, doncs em sembla superinteressant abordar el tema aquest del propòsit de vida, perquè sembla com una cosa aliena, una cosa que passa en els altres, però en realitat tots podem tenir un propòsit de vida. De fet, el fet de tenir un propòsit de vida fa que la nostra vida tingui un sentit, no? I fa que... en realitat el propòsit de vida és tan senzill com què és el que et fa aixecar-te del llit cada matí. Pot ser que no sigui un propòsit únic, pot ser que el anem canviant al llarg de la vida, perquè nosaltres també ens anem transformant, anem passant per diferents etapes, i el propòsit de vida pel que serveix és per enfocar-nos en assolir objectius personals que vagin d'acord amb el que estem vivint en aquell moment present. De fet, en Mark Twain deia que hi havia dos dies importants a la vida d'una persona: el dia en què naixem i el dia en què descobrim la raó per la qual hem nascut. Això és molt bonic, i sembla que només hi hagi un gran propòsit a la vida de cadascú, però podem, com dèiem, tenir diversos propòsits. És allò que dona raó a la nostra existència, el que ens motiva a créixer, buscar nous horitzons, i també té una característica, i és que no és aconseguir, per exemple, aconseguir un cotxe, o aconseguir algo material o algo concret, sinó que també té a veure amb aportar alguna cosa a la societat, no? A deixar una empremta quan nosaltres ja no hi siguem, no? Que sigui algun benefici pels altres. Algo que tu facis que, a més, pugui ser un benefici pels altres.
I això que surt a les pel·lícules nord-americanes, que a mi de vegades em genera com... No estic en pau amb aquesta escena que és recurrent a moltes pel·lícules, que és aquella conversa, com li diu l'altre, jo vull deixar petja, no? Jo vull deixar empremta en aquesta vida, no?
Sí.
I, I això és... I normalment es diu d'una situació, doncs, com de desànim, no? Un diu, però és que, clar, sí, passa la vida i no... I no, 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 no què serem? No, no, ningú se'n recordava a mi, deixaré...
Sí.
Però això, de vegades, són converses entre gent, doncs, o bé que està desanimada, o gent, doncs, que té moltes ambicions, no?
Uh-huh.
I per una banda, doncs, penso que és com una gran pressió, no? I suposo
sí,
que el secret, i això m'ho contaves tu ara, suposo que és dir... doncs que tinguis un propòsit sense la necessitat del reconeixement, no?
Sí, sí, deixar petja no és tant sortir en els llibres d'història, sinó aportar alguna cosa en els que t'envolten, que poden ser la teva família, en realitat. No ha de ser la societat en general. Però sí que el teu pas per la vida hagi tingut un sentit, encara que sigui per tu. És que potser és tan senzill com recuperar, ara que parlava en Andreu, una varietat de figuera que està a punt d'extingir-se. Ja deixes un algo abans de que tu hi fossis, tu hi has fet alguna cosa, igual ningú sabrà que ho has fet tu, però per tu allò ha tingut un sentit.
A mi és molt fan del concepte de la paraula passió. La gent de vegades entén com passió com allò, no? Com dos amants que té una relació allò ardent. No. La passió, i no la passió futbolera de les grades, no. La passió cap a una cosa que, a més a més, es contagia.
Sí.
És molt inspiradora. Quan tu veus
com
algú...
és una persona apassionada per algú,
correcte,
te l'escoltes amb ganes. Encara que no
correcte,
comparteixis el mateix,
sí,
la mateixa
objecte,
passió,
sí,
però sí que jo crec que hi ha molts grans personatges a la història i persones que han destacat, que el que tenen en comú moltes d'elles, a part de molta disciplina i molta feina, és que són persones apassionades pel que fan, no?
Sí,
i que
sí,
t'encomanen la passió, com tu dius, quan et parlen d'allò que fan, no?
I que no els hi cal la glòria dels altres, o sigui, la glòria...
Clar,
a mi passava...
per aquí venia allò del Joan, que per això em semblava interessant, no? No tant buscar la validació externa, sinó que tu tinguis una passió que et faci aixecar-te del llit cada matí.
Sí, sí.
Això seria el propòsit de vida, no? Aquesta passió.
Clar, una única... Clar, i els grans escriptors... Un cop parlava amb algú, no? I a mi m'agrada una miqueta escrit, deia, no, però tu no saps bé un gran escriptor, em deia, no? De així com una miqueta burxant-me,
sí,
perquè tu, doncs, t'has de guanyar els diners... t'estimen els teus fills i els cuides i te n'ocupes, estàs doncs, a una pima, estàs doncs, que...
Clar.
No deixes tot per la literatura, m'entens?
Ja.
No abandones tot per la literatura, no?
Però bueno, ja hem dit que de propòsits a la vida n'hi poden haver molts. En el teu cas concret, no?, que et poses d'exemple, com a pare, mentre els nostres fills són petits, i jo crec que tota la vida, però bueno, mentre els nostres fills són petits segur, el teu propòsit és contribuir a construir persones,
clar.
Bones persones, no? Persones felices i bones persones. I aquest pot ser el teu propòsit, per això estàs a la pima, per això t'impliques...
No, i em construeix sentit. O sigui,
exacte,
m'ajuda a construir sentit, m'ajuda a explicar per què sóc aquí.
Exacte.
El viure plenament la criança dels nens,
o
la feina, estar aquí
i veure
ara
que són feliços, exacte, veure que estan bé, t'aixeques amb ganes de fer-los un bon esmorzar, no? T'aixeques amb ganes de donar-los
bueno,
una bona vida.
Hi ha dies que, aixequem,
bueno,
que ens aixequem amb el peu esquerre, hi ha dies
perquè
que...
Perquè no...
Sí.
No és un camí lliure d'entrebancs.
Claro, no? El propòsit és va més enllà del dia a dia.
És un objectiu, és un horitzó, és un... algo que et fa voler estar aquí, però no vol dir que sigui fàcil, no? Hi ha unes quantes preguntes que potser ens podem fer per reflexionar, per veure, perquè el primer que hem de fer és conèixer-nos una miqueta a nosaltres, què és el que ens agrada, què és com som, no? Per exemple, quines són les meves millors habilitats, què se'm dona bé, perquè també és més fàcil que el que ja se't dona bé, per exemple, a mi se'm dona bé escoltar o enraonar. Doncs això ja, a poc, ha anat marcant el meu propòsit de vida, no? Què és el que més disfruto fent, què és el que t'agrada, amb què quan ha passat un dia i has fet allò et sents satisfeta d'aquell dia, de avui ha valgut la pena, no? Quina és la teva màxima de vida, que podria ser, doncs, evitar el patiment de la gent, no? En què creus, quines activitats et fan sentir bé amb tu mateix o amb tu mateixa, de quina manera pots ser útil als altres si poses en pràctica aquests talents, perquè potser tu tens un talent que en principi, no sé, jugar als escacs, que en principi no sembla que hagi de tenir una gran petja en els altres, però potser que sí que si ets molt bo en allò que fas i ets una persona jove que estàs destacant, doncs pot ser també una inspiració en altres persones que vulguin dedicar-se a algo minoritari. De quina manera pot ser, això ja ho hem dit, quins són els teus valors i principis? Aquesta pregunta és molt important. Què faries si et quedés poc temps de vida? De vegades aquestes situacions i aquests plantejaments ens fan posar en ordre les prioritats, no? És una sacsejada en la que el més important al final acaba quedant a la base, no? Què faries si fossis milionari o tinguessis un càrrec de responsabilitat i poder de veritat? I en què inverteixes el temps lliure? Quines són les coses que t'agrada fer? Moltes vegades els propòsits ens sorgeixen quan ho hem passat malament. Quan hem tingut una mala experiència, hi ha moltes persones que després de patir un càncer, per exemple, i el superen, doncs es fan voluntàries, per exemple, d'una associació que ajuda famílies i a pacients que tenen càncer. Moltes vegades, a l'haver patit alguna cosa o haver nascut, per exemple, hi ha una escriptora que es deia Helen Keller, que va ser sordo-cega. I es va basar en les seves dificultats per crear un propòsit de vida i es va acabar convertint en la primera persona sordo-cega que va obtenir un títol universitari i va transformar les seves adversitats en el combustible per ajudar i lluitar pels drets dels altres. Una vegada vam dur aquí a Formentera, dintre del Vivete, de les conferències que fèiem a través d'aquesta empresa, en Enhamed, que era un nedador olímpic que es va quedar sec als 8 anys. I va ser molt impressionant escoltar la seva xerrada i, de fet, ell va convertir en un propòsit, va fer de la seva discapacitat doncs, el centre de la seva vida. No? A part de fer-nos aquestes preguntes que ens hem fet, que ens poden ajudar a reflexionar sobre qui som, què ens agrada, hi ha diferents tècniques o diferents maneres que ens poden ajudar a dissenyar el nostre propòsit de vida. Una és la tècnica japonesa del Ikigai, que n'hem sentit a parlar segurament molts. No té una traducció exacta al castellà o al català, però es podria resumir com raó de ser o raó per aixecar-se cada matí. Per les persones japoneses, totes les persones tenim un per què viure. De fet, també hi ha moltes persones a través de la religió també troben aquest propòsit, no?, de servei, encara que no siguin persones que dediquin la seva vida a la religió, però sí que si tens, si ets creient, la teva vida ja té un propòsit a partir només de la teva fe, no? Segons l'Ikigai, el nostre propòsit de vida es recolza damunt quatre pilars que són la passió, de la que tu parlaves, la missió, la professió i la vocació.
Ah, és molt interessant això, perquè són paraules que sovint fem servir pràcticament com a sinònims o com d'alguna manera un eufemisme, i no són anàlogues, cada una vol dir una cosa.
Cadascuna vol dir una cosa i, a més, tenen alguna cosa en comú, no? Si alguna vegada hem vist el gràfic aquest de l'Ikigai, són com cercles que es tallen, com aquells conjunts de matemàtiques, no?, que tenen conjunts i subconjunts.
Sí.
El que tu estimes engloba la teva passió i la teva missió. El que fas bé s'afiança en la teva passió i professió. El que mitjançant allò pots obtenir remuneració econòmica és la teva professió i la teva vocació. I el que fa falta, el que és necessari en la societat o en el món, és la teva missió i la teva vocació, on es creuen tots aquests cercles, en el centre hi hauria el teu ikigai. Però podria ser que el teu propòsit de vida, com dèiem fa un moment, sigui múltiple. No necessites una única raó per viure. I jo, de fet, en tinc diverses. I el fet de ser mares o pares ja et dona un propòsit de vida molt clar, no? Que sobrevisquin els nostres fills, que siguin bones persones, que siguin persones que amb valors, no? Que quan la gent et diu, ostres, la teva filla o el teu fill és això, és allò, ostres, això ja, penses, és que ja em podria morir, no? Ja he deixat una llavor a la societat que fa que tingui sentit el que hem fet, no? De fet, amb el seu pare ho diem moltes vegades, de ja està. Només que no l'espatllem ja n'hi ha prou, no? Ja l'hem deixat aquí i ja és una passada. I envoltar-nos de persones que ens inspirin a créixer també pot anar molt bé per per trobar quin és el nostre propòsit, no? Perquè a vegades ens quan duem una època en la que el nostre dia a dia és gris, que anem a treballar amb desgana, que no li trobem massa sentit a res, que no som capaços de disfrutar de res, va bé xerrar amb persones que igual tinguin aquesta passió que dèiem, no? És veritat que a vegades tira una miqueta endarrere aquest americanisme, aquest positivisme, que ens sembla a nosaltres molt impostat i molt artificial, però és veritat que envoltar-te de persones que tenen propòsit, que tenen disciplina, que tenen passió, va molt bé perquè tu t'acabes inspirant d'aquelles persones, perquè vas pensant coses, no? Fent com una pluja d'idees amb tu mateixa, i al final acabes trobant alguna cosa que dius, però si això m'encanta, i això ho podria fer, i què hauria de fer per fer això, i quines passes hauria de seguir, si hauria d'aprendre algo que ara mateix no sé. I el que dèiem de les situacions limitants o d'injustícia. De vegades hem viscut una situació traumàtica que quan ens en sortim podem pensar, jo no vull que ningú més passi per això. I allò s'acaba convertint en un propòsit de vida. Gent que es queda amb una cadira de rodes després d'un accident, gent que perd un fill, gent que ha passat una guerra, no? També vam dur aquí a Nadia Ghulam,
sí,
que de fet seria un exemple d'això, no? Com una persona sobreviu a la situació tan terrorífica que va viure ella.
No?
Sí, a més, ella va tornar després a Afganistan, però va tornar disfressada de noi perquè no podia, com a noia, fer les coses que feia. I clar, això ens ho explicava i va ser una persona molt inspiradora per tots els... La vam dur aquí al casal de joves i va ser molt inspirador el que ens deia, no? I realment era una persona que havia superat moltes adversitats i que havia transformat aquella adversitat en algú bo, no? En un propòsit per al que dedicar la seva vida.
I crec que hi ha estudis, diríem, psicològics també, doncs que són concloents, que són molt eloqüents pel que fa doncs, a que tenir un propòsit de vida fa que es creï o que s'engreixi un engranatge de neurotransmissors, d'hormones, de benestar. O sigui que
sí, el circuit del reforç, del que hem parlat diverses vegades. De fet, sí que hi ha estudis, com tu dius. En un d'aquests estudis de la Universitat de Califòrnia es van entrevistar més de 1.000 persones, entre 21 i 100 anys. Mm. I es va concloure que el propòsit de vida és un factor clínic rellevant, protector i a la vegada promotor de salut, perquè augmenta el benestar i la millora dels pacients.
Clar, o sigui, perquè un està com tranquil, està feliç, sap el que ha vingut a fer. El pitjor que pot passar, entenc, Vanessa, és quan t'aixeques o quan portes una setmana o uns dies seguits amb aquella bassa d'apatia, no?
Aquella falta de sentit.
Sí, sí,
necessitem
sí.
Que les coses tinguin un sentit. De fet, fins i tot el nostre cervell necessita que les coses tinguin un sentit. Hi ha molts estudis també de textos desordenats que el nostre cervell ordena i li dona una forma de figura o una forma... Textos d'aquests que les lletres estan canviades, que hi ha números barrejats i el teu cervell li dona un sentit en allò, no? O sigui, necessitem que hi hagi un sentit en tot el que... Sí, si no el tenim, segurament pot ser que el tinguem i no en siguem conscients, però a més tenir aquesta certesa de que pot anar canviant, que no ha de ser un propòsit que et faci sortir a la tele, ha de ser un propòsit que per tu tingui un sentit, que per tu sigui bonic aixecar-te cada dia, que tu et sentis millor amb tu mateix o amb tu mateixa després de... I que al cap d'uns mesos potser és un altre, perquè ja has millorat una faceta de la teva vida, potser ja has aconseguit allò que et plantejaves i després potser aquest propòsit te'n fa venir un altre o et genera una altra passió que es pot afegir a la primera. La qüestió és disfrutar dels dies que estem aquí i viure amb passió i amb alegria i estar envoltar-nos de gent que tinguin aquesta mateixa vibració.
Doncs això, amb la cerca del sentit que ha de ser ineludible, que ha de ser innegociable pel que fa doncs, al nostre pas, el nostre pas pel món dels vius, Doncs ho deixeu amb aquesta crida que fa na Vanessa a buscar sentit. I la forma del sentit, doncs, que sigui la que un vulgui. Si algú troba sentit, doncs, corrent maratons, doncs, endavant. Si algú troba sentit, doncs, passant les tardes fent un mitjet o fent un cafè doncs, amb els seus amics a una terrassa, doncs, endavant. Si algú troba sentit, doncs, construint-se la seva caseta on viure. Jo que anava a caminar per Porto Soleu, he explicat algun cop aquí, em quedava embaladit veient, en aquest cas, com un senyor doncs, feia la paret pagesa de casa seva. Mm. I va ser un any i mig ben bo, ben llarg, i cada tarda hi anava fent allà, a col·locar, a avançar doncs, 15 centímetres. Mm. Això era molt metafòric, era poètic.
És molt bonic, sí.
Doncs mira, anàvem precisament doncs, amb una cançó de Mishima. Doncs...
Estava pensant a veure quina cançó serà avui.
Sí, una cançó de Mishima del seu segon disc en català, perquè primer van fer-ne dos en anglès, que és precisament La forma d'un sentit.
Oh, que bonic.
Sí.
Sempre encertes, eh?
Sempre. Gràcies, Vanessa.
A valtros.
Gràcies.